el nostre poble. Amb l'aigua que ens arribarà des de Cadaqués i ençà, haurem d'extreure menys aigua i, a part, doncs, cada dia hi anirà arribant una mica d'aigua del terciari.
Els treballs, que duraran uns 3 mesos, els assumeix el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que gestiona el servei en alta d'aquest municipi. Continuem en un minut.
Cadena SER Catalunya. Allà on siguis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc a sercatalunya.cat. Som a tot arreu. Som a tot arreu. Som al teu costat. sercatalunya.cat. sercatalunya.cat. Si no et vols perdre res,
nada de nada,
pots escoltar SER Catalunya 24 hores al dia.
Sí, hombre.
O seguir-nos a TikTok.
Ah, bueno, eso sí, eso sí.
Arroba SER Catalunya. Tot el que passa a la ràdio, t'ho resumim i t'ho ampliem a les nostres xarxes socials. Segueix el perfil de SER Catalunya. Arroba SER Catalunya. I no et perdis res.
Hora 14.
9 minuts i 2 quarts de 3.
Sergi Cavallet.
Els bombers han actuat en diversos serveis aquesta nit de Sant Esteve, inclòs un incendi d'una estufa en un pis de l'Ametlla de Mar, amb una persona ferida lleu per cremades, que va ser evacuada a l'Hospital Verge de la Cinta. L'incendi es va declarar al primer pis d'un edifici de 4 plantes. Els bombers també han treballat en un foc al Teatre Casal de Calaf. Durant una representació davant de 800 persones, va començar a cremar el quadre elèctric del teatre. L'incident va mobilitzar 5 dotacions i va obligar a evacuar el recinte. Els bombers també han actuat aquestes últimes hores en 5 incendis de xemeneia a Girona, Les Cabanyes, Premià de Dalt, Albatàrrec i Santa Coloma de Farners. I tot a punt al Palau de la Música per una de les cites culturals d'aquestes festes. Tradicions nadalenques més antigues d'Europa. Celebra pràcticament sense interrupcions des de l'any 1913. Estem parlant del concert de Sant Esteve. Les entrades estan exaurides. Totes les formacions corals de l'Orfeó es reuneixen a l'escenari per cantar algunes de les Nadales de sempre i també per estrenar obres noves, encarregades expressament per aquesta ocasió. I aquest cop també amb uns convidats especials, els gegants de Castellterçol, que celebren 70 anys d'existència i que seran els representants de la cultura catalana en una cita que vol homenatjar també en ple Nadal les diverses cultures del món. Ens està escoltant l'Ignasi Fargas, és el cap de la colla gegantera. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, què hi fan els gegants de Castellterçol al concert de Sant Esteve al Palau de la Música de Barcelona?
Doncs és una mostra de la cultura catalana. I suposo, no ens ho han explicat, però suposo que com a gegants únics que som en el romànic català, i queden molt bé els nostres gegants amb el magnífic espai que és el Palau de la Música. Ja. Els colors propis del Palau de la Música amb els colors dels nostres gegants, i també hi té a veure també una mica les dimensions dels nostres gegants i dels capgrossos, que són una mica més reduïdets que altres de tot Catalunya, que són amb unes dimensions molt més generoses. Doncs hi queden un conjunt molt adient.
De fet, els gegants, diguéssim que són de dimensions més reduïdes, però han hagut d'entrar estirats, evidentment, per fer les proves sobre l'escenari, oi?
Sí. Els espais són molt, molt ben aprofitats en el Palau. I costa entrar. No ens hi sobra gaire espai per poder entrar els gegants.
De fet, la vostra colla gegantera acaba de celebrar 70 anys, a més, amb aquests gegants que són romànics i que no n'hi ha pas gaires, per no dir cap més, a Catalunya.
Exacte. Fa 70 anys una colla de gent del poble va decidir que feia falta uns gegants, i no volien qualsevol cosa, volien una cosa que fos diferencial, i van encarregar a Cirici Pellicer que fes un disseny més no tant del món directament del que sortien els tallers, i també es va buscar un taller que no fos del món geganter, sinó que fos un taller més d'art. I em van sortir aquestes genialitats.
Aquesta és la sardana dels gegants de Castellterçol, que en principi no arribaran sols, perquè els acompanyaran el cap gros de l'antic cap de colla dels gegants de Castellterçol, però també els sis nans, no? Que són molt particulars, a més els nans. Per què?
Sí. Representen les dues facetes, hi ha la bona i la dolenta. El que representa són la diferència de gent del poble. En el fons representa el poble. Per tant, hi ha el poeta, hi ha el conspicient, el savi, tenim una mica de varietat.
L'enamorat, el colèric.
Exacte.
Són els nans que acompanyaran els gegants de Castellterçol en aquesta experiència única, pel que sabem nosaltres, el concert de Sant Esteve del Palau de la Música. Ignasi Fargas és el cap de colla de la colla gegantera de Castellterçol. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el concert. Bona tarda, bon Sant Esteve.
Moltes gràcies i bon Sant Esteve.
Com diuen els tiets, visca! A Tarragona, una iniciativa sorgida arran de la Covid s'ha acabat convertint en un dels actes també més esperats del Nadal. És el Magatzem Reial, que arriba, Cristina Artacho, a la seva cinquena edició.
És una visita teatralitzada on els infants poden veure com els patges treballen intensament per deixar a punt les carrosses com per enllestir tots els regals que repartiran la nit del 5 de gener. El Magatzem Reial va sorgir com a alternativa a la cavalcada de Reis durant la pandèmia, quan no es podien fer actes multitudinaris. Tal va ser l'èxit que 5 Nadals després es continua fent i incorpora novetats any rere any. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
S'ha incorporat al magatzem la màquina de joguines reciclades, que reutilitza els envasos de vidre o plàstic i els transforma en joguines noves. És totalment necessari avui en dia que inculquem als infants la reducció dels residus de manera responsable.
Enguany el Magatzem Reial obrirà entre el 27 i el 30 de desembre. Es faran 20 passis al dia i en total podran visitar-lo fins a 8.000 persones. Les entrades tenen un preu simbòlic de 2 euros que retorna quan es valida l'accés.
Els esports del Barça descansa fins aquest diumenge 29 de desembre, però passarà aquestes vacances de Nadal pendent de la inscripció de Dani Olmo. Núria Vilamala, bona tarda.
Hola, Sergi, què tal? Bona tarda. Sí, perquè el futbolista de Terrassa està inscrit fins al 31 de desembre i, per tant, el club blaugrana ha de resoldre aquesta situació abans que acabi aquest 2024. Demà divendres serà un dia clau perquè és quan el jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha de resoldre les mesures cautelars que ha demanat el Barça precisament per poder inscriure a Dani Olmo abans de l'1 de gener. Aquest és un procediment que el Barça ja va utilitzar amb Gavi fa dues temporades. Per tant, el club blaugrana està pendent d'aquesta decisió. Si demà el jutge falla a favor del Barça, ja s'haurà acabat. Si no, el club blaugrana té preparat per activar, si fa falta, el pla dels seients VIP. De fet, a finals d'aquesta setmana, el president del Barça, Joan Laporta, viatjarà de nou al Pròxim Orient per tal d'intentar tancar definitivament la venda de la gestió dels seients VIP a un inversor del Qatar. Aquest també és un moviment important pel Barça perquè permetria inscriure a Dani Olmo i a Pau Víctor definitivament, Sergi, fins a final de temporada.
Gràcies, Núria. I Rosana Arrel, què diu la previsió del temps?
Molt bona tarda. Sant Esteve marcat pel sol i les boires. Boires que no s'acabaran de trencar del tot de les comarques de Ponent, també de l'interior de les Terres de l'Ebre o de la costa, tant de la Costa Daurada com la Costa Central. En aquests sectors es van escapant algunes gotes, són boires més aviat humides i aquí les temperatures no estan pujant tant, encara que l'ambient tampoc no és massa fresc. A la resta, continuarà dominant el sol i temperatures que estan pujant amb més facilitat, ambient molt més confortable. De cara a aquesta propera nit moltes més boires, novament ben denses a tot el Pla de Lleida, i de fet demà aquí a les comarques de Lleida difícilment les boires s'aixecaran. Sí que ho faran de la resta, on dominarà el sol i les temperatures. Doncs aquesta propera nit tampoc no seran massa baixes, fresca però la justa, i demà igualment molts valors per sobre dels 15 graus més baixes als llocs amb boira.
Guille Bernal al control, un plaer sempre acompanyar-vos. També aquest Sant Esteve, que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
Hora 14. El láser.
2:30, 1:30 en Canarias. 30 migrantes muertos o desaparecidos al día intentando llegar a Canarias, más de 10.400 en todo el año, entre ellos 1.500 niños o adolescentes, y todavía no ha terminado este 2024. Es el balance de la ruta canaria que les hemos adelantado esta mañana, en el año en el que se cumplen 3 décadas desde que llegó allí la primera patera. Ser Las Palmas, Santiago Moreno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Son los datos que ha publicado este jueves Caminando Fronteras, la organización que monitorea las llegadas de embarcaciones a las costas canarias, en la que es la ruta más mortífera del mundo en el peor año desde que hay registros.
El número de fallecidos en la frontera sur de España alcanzó este año 10.500 víctimas, la cifra más alta desde que hay registros. Supone 4.000 muertes más respecto al pasado año. Entre ellos hay 1.538 niños y niñas y hay 421 mujeres. Según documenta Caminando Fronteras, se pierden